El món a RAC 1.
2:05 de 10. Si avui, en comptes de ser el 6 de maig del 2010, fos el 6 de maig del 2008, en els pròxims minuts parlaríem de sequera, d'una situació pràcticament d'emergència a Catalunya per la falta d'aigua, de les polèmiques decisions que s'haurien de prendre per assegurar que tot el país està vestit, però no. Avui som 6 de maig del 2010 i del que podem parlar és què hem de fer amb tanta aigua com tenim. Saludem aquesta hora el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar. Conseller, moltes gràcies i bon dia.
Molt bon dia. Gràcies.
No sé si ho va dir des de l'agnosticisme o des de l'ateïsme quan va dir allò de resar la Moreneta.
Des de l'agnosticisme.
Des de l'agnosticisme. Ara ja deu ser molt creient, no?, vist el que ha passat en aquests últims anys.
No, no, evidentment segueixo amb el meu posicionament, clarament, i, bueno, i en tot cas, satisfet que avui el problema de Catalunya no sigui en absolut la sequera, sinó que en tenim molts, òbviament, però que, com a mínim, l'abastament d'aigua el tenim molt gran.
Hi ha un clamor popular, que ara comentàvem a la tertúlia final, que és, sisplau, conseller, deixi de resar.
Bueno, jo, com no vaig resar més, diguéssim, va ser una vegada, però va tenir molt d'efecte, diguéssim, no?
En aquest país no sap ploure, definitivament, com deia la cançó?
Jo crec que és veritat això, que cada vegada jo crec que influeixen més factors. Estem veient a nivell mundial, jo crec que els efectes del canvi climàtic es manifesten de moltes maneres, i una d'elles és que els canvis estacionals cada vegada són més bruscos, no? Perquè en moments determinats tenim sequeres intenses, després tenim períodes d'intensa pluja, tenim alhora moments amb unes ventades espectaculars durant diverses vegades en un sol any, hem tingut unes nevades molt potents que gairebé feia 50 anys que no en teníem. Realment jo crec que aquestes coses ens fan veure que algunes coses estan canviant i que algunes coses d'aquestes que estan canviant canvien desfavorablement, perquè no es poden normalment controlar totes elles.
Els països, en casos, el país, Catalunya, en cas excepcionals o en casos excepcionals, no estem preparats?
Bueno, jo crec que Catalunya estem bastant preparats. El que passa és que, clar, de vegades preveure sobre determinades qüestions que només haurien de passar cada 50 anys, doncs segurament algunes d'aquestes sí que no estem preparats suficientment.
Per exemple?
Doncs, per exemple, el tipus de torres elèctriques que hi havia a la circumscripció de Girona el 8 de març, no? Segurament amb les torres que hi han situades al Pallars no hagués passat el mateix.
Com creu que se sent la gent del Gironès, de la Selva, del Baix Empordà, bàsicament, que fa 2 mesos la xarxa elèctrica es destarota per les nevades i ara la xarxa que s'estava arreglant torna a fallar per les pluges? Hi ha un problema a Mendesa, per exemple, conseller?
Jo crec que sí, hi ha un problema de falta d'inversió, diguéssim, suficient i continuada, i llavors aquest tipus de situacions porten a aquesta desesperació, perquè jo crec que, evidentment, que tinguis que suportar dos tipus de tallades en tan poc temps, realment és jo penso que realment és injustificable i crema molt a la gent.
Dèiem que fa 2 anys estàvem parlant de sequera, i ara estem parlant d'un, entre cometes, excés d'aigua, perquè jo crec que l'aigua mai està en excés,
però
gairebé mai. Després de les últimes pluges, els embassaments de la conca interna estan al 84%, més o menys, Les de l'Ebre, el 75%. Hem de comptar que es preveu que... No sé si el Servei Català de Meteorologia parla de que serà un maig encara més plujós.
Sí, es parla de que continuarà sent un maig plujós.
Val.
Jo, si vol, li puc dir dades exactament d'aquest matí.
Endavant.
Mirin, en aquests moments, en el que és el sistema Ter, està al 85,7%, el sistema Llobregat al 96,4%, el conjunt Ter-Llobregat està al 89,5%, i una cosa que ens ha d'alegrar molt és que la Muga, que estava molt baixa, en aquests moments ha passat ja del 40%.
És a dir, la Muga sempre està baixa.
Exacte, però vull dir, en aquest cas ha pujat pràcticament 6 punts en tan sol 48 hores. Realment és important, i crec que en aquests moments estem en un moment, diguéssim, molt, molt positiu des del punt de vista de la garantia d'abastament, vaja, sobrada, diguéssim.
Quan estem al voltant del 90% i estem, vaja, l'estem fregant ja, no hi ha risc d'obrir comportes?
Bueno, de fet, amb la Baells hi ha hagut algun 2 o 3 moments ja durant aquest any que s'ha obert durant unes hores, justament perquè si es produïa una entrada d'aigua, diguéssim, no hi hagués en cap moment perill de sobreeixement. Però, en tot cas, diguéssim, això està molt regulat, tant en la part de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre com en la part de, diguéssim, de les conques internes de Catalunya, i és un mecanisme habitual.
No. Pels que no dominen el tema, obrir comportes no pot portar un risc als rius que normalment ja estan per damunt de les seves possibilitats respecte a l'aigua?
No, perquè es calcula molt, O sigui, com està, per dir-ho d'una manera, molt calculat, quina és la capacitat tram a tram de cada un dels rius, el que es fa, evidentment, és mai sobrepassar, en aquest cas, el que serien el que se diuen zones inundables, perquè és evident, per exemple, que hi ha parcs fluvials que justament ja estan concebuts justament com un element de separació, en aquest cas, per exemple, el cas de la ciutat de Lleida, entre el riu i la ciutat.
No, no hem de patir pel Segre, per entendre'ns,
No hem de patir pel Segre.
Val. Ara fa uns dies, un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua deia que el cost del subministrament de l'aigua és deficitari i que caldria pujar-ne el preu. He vist percentatges que van del 56 al 78% en els propers 5 anys. Això serà així, conseller?
No, el que estem fent és, en aquests moments, estem fent un pla que és lògic, que és el pla de gestió de l'aigua des d'ara fins al 2015, no? Llavors és evident per què, doncs per adaptar-nos a la directiva europea, que el 2015 entrarà en vigor. Aquesta directiva europea el que marca i diu és que s'han d'apropar els costos de l'aigua, diguéssim, a la realitat, diguéssim, no? Però això vol dir que, per tant, que això és una cosa que s'haurà de debatre i que en un futur, doncs, evidentment, sí que s'hauran d'anar prenent determinades mesures, però això no és una cosa que avui estigui en absolut. No hi ha cap discussió sobre quan ha de pujar ni de quina manera hauria de fer-ho, etc., sinó que simplement el que es fa és analitzar els costos de l'aigua i, evidentment, pensar que en el futur caldrà anar repercutint una part d'aquesta...
Per tant, que la ciutadania estigui tranquil·la, que no hi haurà augment de la factura de l'aigua.
Per suposat, poden estar perfectament tranquils.
Molt bé. De cara al... Diuen, en època de pluja i de ventada, el problema ja no és la primavera, sinó l'estiu i la calor que pugui fer. No sé si se sap, si els meteoròlegs diuen alguna cosa des del Servei Català sobre la meteorologia d'aquest estiu, si serà un estiu molt calorós o no.
Bé, pensem això, que aquí hi ha dos tipus d'analística, no? La que permet fer una predicció amb tota la solvència a 3, 4, 5 dies, perquè estem en una zona molt complexa, que és la Mediterrània, i l'altra són el que podríem dir la modelització a llarg termini, no? Que no es fa normalment des del Servei Meteorològic de Catalunya, però que fan altres agències internacionals i tal. Aquestes agències internacionals, per dir-ho de manera, entre elles la NASA, fan prediccions a 2-3 mesos i diuen, per exemple, a Europa, en principi, es preveu que tant la primavera com a l'estiu segurament seran més húmids de lo normal i menys calorosos de lo normal. Però, clar, dit a
grosso modo, a Europa, clar, és el mateix Dinamarca que Catalunya, per entendre.
Evident, i no és el mateix, per dir-ho de manera, Grècia que Espanya.
Però teòricament aquest informe diu ara, diria que seria un estiu moll?
Un estiu, o sigui, la primavera molla i a l'estiu, diguéssim, amb temperatures menys fortes que les d'altres moments. Això és el que dirien en aquests moments els estudis, diguéssim, de projectiva a mig termini.
De cara als boscos i la temporada d'estiu, és beneficiosa la pluja per prevenir incendis?
Per suposat.
No en el moment, dic abans.
Abans.
Val.
Abans.
Ho dic perquè s'ha comentat molt que el problema que tindran bàsicament les zones de la selva, del Gironès i del Baix Empordà, és el sotabosc, per entendre'ns. Sí.
Bueno, en aquest cas, és que aquest any és un any molt atípic, perquè tindrem el problema del sotabosc, però és que ja tenim el problema del bosc. Llavors el que estem fent és actuant d'una manera molt ràpida i molt accelerada, justament per garantir el màxim d'infraestructures de defensa, perquè si es produeixen incendis forestals, aquests no es puguin extendre. És a dir, estem actuant a fons sobre el que es diuen els perímetres de protecció prioritària, que en definitiva són tallaboscos, actuacions sobre les rieres i com també com a element de defensa, obertura al màxim de camins rurals i, a més, aquests camins, diguéssim, eixamplant-los perquè puguin ser en cap cas un element de continuïtat del foc, sinó al revés, un element de dissuasió. Això és el que estem fent molt intensament. Més de 100 brigades estan treballant en aquests moments, molt professionalitzades, i a més d'això, complementàriament, hi ha altres plans des dels municipis, etc. Per tant,
hem d'alertar a la gent de la zona que aquest estiu serà més perillós que qualsevol altre?
Sí, jo crec que hem d'alertar tot Catalunya. a tot Catalunya.
O sigui, tot Catalunya aquest estiu serà més perillós que altres anys amb riscos d'incendi.
Sí. Perquè òbviament, diguéssim, tot i que més d'un 60% de les caigudes d'arbres s'han produït a les comarques gironines, cal no oblidar que també s'han produït en menor mesura, però també a les comarques barcelonines i també en alguns punts de comarques de Lleida i de comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. Per tant, per dir-ho de manera, clar que en proporcions diferents, però evidentment tots hem d'estar conscients. I sobretot per una raó, perquè com nosaltres, els ciutadans i ciutadanes, tenim tota la temptació, i és lògica, de gaudir dels nostres boscos, moltes vegades la gent ens desplacem d'un lloc a un altre, i per tant, doncs, òbviament, tothom ha de tenir molta mentalitat de que evidentment, el perill existirà, i per tant, tothom ha d'estar molt proactiu, diguéssim.
Es fa no massa el sentit dir que el que han provocat les nevades d'aquest any, els boscos no s'arreglaria fins d'aquí a 3 anys. Això és així?
A veure, jo crec que sí, si treballem intensament. És a dir, nosaltres aquests mesos hem posat en marxa tot el que serien les primeres actuacions de defensa que se situen fins al juny. En paral·lel, ara s'està justament en aquests moments a la fase d'adjudicació de totes les ajudes als propietaris forestals per neteja amb 8 milions d'euros. Després també tenim un altre acord amb tots els proveïdors de la fusta, que són els que treuen la fusta dels boscos, diguéssim. Tot això, tota aquesta estructura i tota aquesta estratègia donarà molts fruits, però evidentment amb el nombre, és a dir, és que no hi ha un episodi a la història de Catalunya en el qual s'hagi produït una afectació de més de 100.000 hectàrees, que són les que estem actuant en aquests moments.
Conseller, parlant d'incendis, la Comissió d'Investigació de l'Incendi d'Horta de Sant Joan va arribar a un acord amb un paquet de mesures per millorar els mitjans que tenen els bombers. Dilluns el cos d'agents rurals va manifestar-se a la seva conselleria perquè asseguren que no s'estan fent aquestes millores. Què n'ha de dir?
No, evidentment s'estan fent, a més, per dir-ho amb l'inici, no tenen res a veure les millores dels bombers i les millores dels agents rurals. Són dos camins totalment diferents, són dos cossos totalment diferents que col·laboren en un moment determinat, però vaja, absolutament, nosaltres estem fent totes aquelles qüestions i totes aquelles recomanacions que es plantegen, i evidentment el que sí que no té molt de sentit és plantejar reivindicacions laborals relacionades amb el conveni, que és el que en aquests moments han posat damunt de la taula el cos d'agents rurals amb altre tipus de qüestions.
Deixem que li parli d'un altre tema que també competa la seva conselleria, que és la mesura dels 80 km per hora, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Divendres passat el Parlament va instar, va aprovar una moció que insta a revisar-ho. Vostè està a favor de fer-ho?
Miri, jo el que estic és a favor d'analitzar a fons, en aquests moments professor tan prestigiós com el doctor Baldassano de la Politècnica analitzant a fons, diguéssim, els resultats d'aquesta mesura. A partir de que tinguem el resultat serà quan veurem si és possible o no la flexibilització de la mateixa. Jo el que vull veure, i és el que vaig explicar al Parlament de Catalunya, és justament, diguéssim, el com ha incidit i amb quin nivell ha incidit per poder veure si cal modificar-la o no.
Sempre s'han dit des de trànsit que hi havia dues opcions, és a dir, hi havia dos motius pels quals aquesta reducció d'aquesta velocitat variable. Un era les víctimes, l'altre era la contaminació. En el primer cas, clarament hi ha hagut una reducció, en l'altre cas no. El que s'està parlant és el que deia en aquest estudi fa, crec que fa un parell d'anys, o no sé, la temporada passada, el conseller Nadal, que diu, si fem velocitat variable, està bé que es faci velocitat variable cap avall en determinats moments, però també cap amunt. Vostè, conseller, sap perfectament que segons quines entrades per Barcelona de la C31 o de la C32, hi ha rectes a la zona de Gavà o de Sitges, que depèn de quina hora vinguis, anar a 80 és fins a cert punt, no diré en absolut de posar en risc, però sí que fins i tot el cotxe et diu, escolta'm, si li dones una punta més, tampoc passaria res perquè estem parlant d'una gran recta. No creu que aquesta és la cap on hem de tirar?
Bueno, miri, hauríem de matitzar dues coses. Allà. Una, ha descendut el nombre d'accidents, per suposat, però és que ha descendut la contaminació. O sigui, ha descendit la contaminació d'una manera notable. Només hi ha hagut un únic factor, que és el diòxid de nitrogen, que en aquest cas no ha baixat, sinó que s'ha incrementat un pèl. La mateixa qüestió ha passat a Londres, la mateixa qüestió ha passat a molts llocs on s'està justament regulant la velocitat. Per què? Doncs segurament, en aquests moments, ningú té respostes, i la prova d'això és que en aquests moments hi ha reunions a Europa, a nivell de Brussel·les, justament per determinar si segurament tipus de motors dièsel de darrera generació que són molt bons per reduir els contaminants clàssics, en canvi no ho són per reduir el diòxid de nitrogen. Per tant, esperem a veure tot això. Però hi ha hagut una reducció de la contaminació i això és important que ho sapiguem. Ara, és evident també que hem d'avaluar-ho tot conjuntament i a partir d'aquí llavors treure conclusions. Pensi que estem parlant d'un pla de 73 mesures. Dintre de les 73 mesures n'hi ha una que és la reducció de la velocitat. I dintre d'aquesta, la component, diguéssim, diòxid de nitrogen és tan sols el 40% del propi contaminant. Per tant, escolti'm, deixem que els tècnics ens donguin realment el seu informe absolutament argumentat i científic i llavors a partir d'aquí podrem veure cap on decantem.
Quan parlarem de flexibilització a l'alça, què voldrà dir exactament? Voldria dir eliminar el límit dels 80 quan hi hagi poc trànsit o voldria dir de la mateixa manera que ara hi ha moments que rebaixa del 80, també poder-lo elevar en determinats moments a 100, per exemple?
Miri, això, qui ens ho ha de fer? Són els gestors del trànsit, que no és el Departament de Medi Ambient. És a dir, en aquest cas, la interpretació que caldria fer eventualment, si això es produís, evidentment li tocarà fer-ho al Servei de Gestió de Trànsit, que és, lògicament, els que en aquest sentit administren clarament el funcionament i la velocitat de les vies.
Per cert, ara que parlem de trànsit, què en pensa vostè de la reforma de la Diagonal? A nivell mediambiental, alguna opció és millor que una altra?
Miri, jo, si em permet, li contestaré gairebé com una resposta que jo vaig fer ja fa exactament uns 17 anys, potser, sí, 17 anys, quan jo era alcalde de Sant Feliu es va plantejar el tram baix, diguéssim, no? I llavors vaig tenir una discussió amb els alcaldes d'aleshores, que jo crec que en aquell moment va coincidir primer amb el Maragall i després amb en Clos, dient-los que Barcelona molt poc valenta, que tots els municipis eren molt valents i Barcelona no ho era, perquè vostè ho sap tranquil·lament, perquè acaba aquí a la vora, el tramvia, el tram baix, sí, acabava en terra de ningú, diguéssim, no? I llavors la proposta que feien molts alcaldes de molts municipis, justament dels que després ens varen beneficiar del tramvia, era que arribés fins a la plaça de Llàpits, per dir-ho manera,
sí, Diagonal Passeig de Gràcia.
Exacte. Sí. Per tant, d'alguna manera, si llavors en aquella època ja mantenia això, evidentment en aquests moments mantinc, com a mínim està clar que un tramvia d'aquesta naturalesa, que a més ha demostrat la seva efectivitat i la seva eficàcia, pugui travessar la Diagonal.
El seu departament, canviant de tema, i vostè és conseller de Medi Ambient i d'Habitatge, va treure la pols fa uns dies a la mesura del lloguer forçós per als propietaris de pisos que estiguin deshabitats. Aviam, què vol dir això exactament? I aquí o estaríem parlant d'un cas extrem?
Tan extrem que, per dir-ho d'una manera, és a dir, fixi's, com
perquè, clar, això sí, també sí, no, pot crear un terrabastall a molta gent que té un segon pis i dius, escolti'm...
No, al revés, o sigui, mira, què passa? Se'n torna a parlar d'això per una raó, diguéssim, que en cap moment es pretén parlar d'això, que és, es presenta el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge. Què fa el Pla Territorial? Doncs marca les necessitats que hauran a l'habitatge molt ben fonamentades a Catalunya els propers anys i marca, doncs, evidentment, doncs necessitaran més habitatges a l'àrea metropolitana que, potser, com en les altres comarques de l'interior, etc, etc. I simplement diu això. Llavors, què passa? Que això fa que algunes persones recordin el que sí que existeix en la llei, en el seu article 43, la possibilitat de lloguer forçós. Però en cap cas, senyor Basté, ens interessa per res en aquests moments. Per què? Perquè justament el mercat en aquests moments està funcionant...
I per què es posa, doncs?
No, és que no hem posat res nosaltres. L'únic que s'ha fet és que aquesta... O sigui, la publicació, exposició pública, el pla sectorial, que no parla de res d'això, ha recordat alguns l'article 43, però en aquests moments tenim un munt de persones que lloguen tranquil·lament els seus habitatges, que tenen la garantia de la Generalitat per llogar-los, i a més tenim la figura de la Vall Lloguer, que d'aquests s'hi han acollit més de 30.000 persones.
Però per entendre'ns, qui no vulgui llogar el seu pis no passa res.
No, evidentment, clar que no. Val. Clar que no.
Vostè mateix ha reconegut que hi ha més de 2.000 pisos de protecció oficials buits. Com s'entén això?
No és que estiguin buits en el sentit de dir, escolti'm, estan aquí i estan morts de riure. No, que n'hi ha diferents trams, si vol li puc comentar en un moment, que estan en diferents moments, diguéssim, de producció del mateix. Uns no estan acabats en aquests moments, estan que són exactament, perdoni un segon que així li podré dir, exactament 1.213 en aquests moments estan en procés d'adjudicació o pendents d'iniciar el procés d'adjudicació. És a dir, estan, podríem dir, gairebé acabats, li falten una sèrie de detalls, però encara el que no tenen és persones adjudicatàries. 586 estan adjudicats però pendents de lliurar-los. Per exemple, uns pendents de signar el contracte, uns altres d'alguna petita reforma, per exemple, temes de derivats d'aigua, de la llum, etc. I després en tenim més de 100, que aquests a mi sí que em preocupen molt, que són pendents d'escripturar. Quan diem pendents d'escripturar, què vol dir? Que són més de 100 famílies a les quals cap entitat creditícia els hi dona el préstec hipotecari per poder entrar al pis. I després en tenim 384, que aquests estan reservats per emergències, bé sigui a la ciutat de Barcelona, bé sigui a cada una de les ciutats més importants, per qüestions que puguin derivar de qualsevol anomalia, o bé persones que queden en el carrer, o bé per casos de, no diem ja, d'emergències, accidents, etc. Per tant, aquestes són les xifres. Però vol dir que en cap cas es manté això com una xifra estable, sinó que dia a dia va baixant i van incorporant-se.
Ens queden 4 minuts. Deixa'm fer-li una pregunta sobre el tema de l'aigua, perquè aquí hi ha algun oient que ens ho ha dit. Diu, escolti, què vol dir? Que no ens pujaran el rebut aquest pròxim any, però que el 2015 hi haurà una patacada important?
No, el que hi haurà, en tot cas, d'aquí al 2015 hi pot haver-hi, és un procés d'adaptació d'això, però d'adaptació de les tarifes. Però tenir en compte que en el component del preu de l'aigua hi intervenen diferents factors, i a més està pensat d'una manera en la qual, diguéssim, no és el mateix les famílies que...
És a dir, hi haurà augments però progressius, mai en plan patacada, diria.
Per suposat, per suposat.
Val. Canviant de tema, l'alcalde d'Ascó ha rebut els últims dies un suport empresarial, diguem que bastant poderós, perquè mantingui ferma la candidatura del poble a acollir el magatzem temporal centralitzat o el cementiri nuclear. Té alguna opció, Ascó?
Jo crec que no. Pensi que el Parlament de Catalunya s'ha pronunciat en contra, s'ha pronunciat en contra el govern, s'ha pronunciat en contra majoritàriament tots els territoris del voltant. Jo crec que no, i crec sincerament que a Catalunya hi han fet una aportació molt notable.
I què passaria si s'escollís Ascó?
No m'ho vull imaginar, però crec que seria, suposo, un altre element de conflicte important entre el govern central i el govern de Catalunya, i entre Catalunya i Espanya, diguéssim, que ja en tenim prous, diguéssim.
Bé, parlant del més gran de tots, la mare de tots els conflictes és l'Estatut, i la seva sentència per part del Tribunal Constitucional. Què hem de fer, conseller?
Bueno, jo crec que primer no defallir. O sigui, en aquests moments ens han plantat cara, ens ho han posat, per dir-ho d'una manera, després de 4 anys en una situació en la qual qui hauria d'adjudicar és un tribunal que està pràcticament deslegitimat i carent d'autoritat moral suficient. El que jo crec que hem de fer és impulsar el que hi hagi la reforma del Tribunal Constitucional, tant pel que fa a l'aproveïment de la seva configuració com per resoldre també determinades qüestions que jo crec que són evidents. És a dir, no pot haver-hi una sentència quan hi ha hagut un referèndum. És a dir, això és una de les coses que s'ha de modificar, perquè, entre altres coses, és evident que dos legitimitats, una legitimitat fins i tot per sobre la sobirania popular, no, jo no la volgo entendre en democràcia.
Considera, conseller, que el PSC s'ha d'enfrontar d'una vegada per totes al PSOE?
Jo crec que el PSC ha de defensar conseqüentment els interessos de Catalunya, i en aquest cas la defensa de l'Estatut, si em permet l'expressió, peti qui peti. És a dir, si li cal enfrontar-se, ho haurà de fer, perquè crec que els interessos de Catalunya, i en aquest cas de defensa de l'Estatut, estan aquí i no es poden esquivar.
Parlem un moment, queden 2 minuts, del seu partit d'Iniciativa per Catalunya. Ja sabem que Joan Saura no repetirà com a candidat. En aquest programa, i la que diré que vostè seu, el conseller Saura ens va dir que li agradaria molt repetir de conseller d'Interior. S'hauria de comptar amb ell?
Evidentment, sí. El que jo crec que en Joan s'haurà de fer el que ell consideri necessari, i crec que a Iniciativa mai no hi haurà mai cap discussió sobre el que pugui considerar el Joan Saura.
Però creu que ho hauria de ser, el conseller Interior? Hauria de repetir, si...
Conseller Interior, home, doncs això és una cosa que s'haurà de veure, perquè, entre altres coses, això pressuposa 3 coses que a mi, evidentment, m'agradaria que passessin, no? Una, que hi hagués majoria, i 2, que en aquesta majoria, diguéssim, es plantegés la possibilitat de tornar a portar la cartera o no d'Interior, evidentment. Si passen totes aquestes coses, doncs, mil sobrejuelas.
Per cert, que en una mirilla de les que publica el diari La Vanguardia llegim que el candidat, el Joan Herrera, va ser enxampat infragant i parlant per telèfon al trajecte del TGV entre Madrid i Barcelona, i deia que no volia saber-ne res de ser conseller d'Interior. Iniciativa ha d'acceptar la conselleria d'Interior després del que ha plogut, i mai millor dit?
Jo li vull dir una cosa que no sé, que no sé si s'ha dit gaire, però o sigui, és que la Conselleria d'Interior no va ser allò que, per dir-ho manera, li van imposar Iniciativa. No, no. O sigui, en el moment en què es va debatre tot aquest tema, Iniciativa va considerar possible portar la cartera d'Interior. Ningú li va imposar, ni va ser cap gol del president Montilla, ni aquest tipus de coses que jo s'he dit moltes vegades. Va ser, en un moment determinat, una opció molt racional i molt coherent, donat que Iniciativa hi ha pujat, i jo crec que tenia el mèrit de poder estar gestionant també carteres, entre cometes, centrals del govern.
I a vostè,
la gran centralitat.
I a vostè, conseller, li agradaria repetir?
A mi no m'importaria.
Val. I a Medi Ambient?
Per què no?
Val.
Crec que, sincerament, jo crec que puc fer un balanç molt potent de Medi Ambient i Habitatge, per tant...
I acabo, perquè em sembla molt interessant accentuar-ho això. Deia que aquest estiu serà un estiu molt complicat pel tema dels riscos d'incendis. Li pregunto, hi ha alguna zona més de risc que d'altres, conseller?
Doncs sí, home, totes les que tinguin més arbres caiguts, que moltes d'elles hi haurem arribat i estarem treballant.
Teníem parlat de la Selva, del Gironès, del Baix Empordà, les Gavarres...
Exacte. Aquestes zones, doncs, evidentment, tenen més possibilitats de perill i, per tant, tots hem d'implicar-nos en que no, aquest perill no passi de ser més que un perill.
Molt bé. Què passarà dissabte, conseller?
Ho guanyarem.
Va.
No podem acceptar ni un dubte amb aquest tema.
Gràcies, conseller, per haver-nos acompanyat. I bon dia. Són les 10.